I avui a la secció d'Economia, com cada dimecres, ens acompanya en Ferran Elias. Ell és professor d'Economia de la Universitat de València i membre de l'Espai 08, col·laboradors d'aquest programa. Ferran Elias, bona tarda.
Hola, bona tarda, Xavi, com estàs?
Molt bé, doncs mira, just ahir vam conèixer aquesta notícia, que els salaris baixen i que els treballadors pateixen la pèrdua de poder adquisitiu, no més gran en 20 anys, perquè els salaris han augmentat 6 punts menys que ho ha fet la inflació. I aquesta dinàmica, com es pot revertir des de les administracions? Què caldria fer? Com haurien de pujar aquests salaris?
Doncs s'haurien d'implementar tota una sèrie de polítiques diferents amb l'objectiu de que els salaris pugin tant com la inflació. Això per una banda, i per altra banda, també limitar la pujada inflacionària. Per posar exemples, una primera possibilitat, almenys per protegir els treballadors més vulnerables, aquells que cobren salaris més baixos, és aprovar una pujada del salari mínim equivalent a la pujada de la inflació. Amb això ja tindríem una part dels treballadors protegits respecte a la pujada dels preus. De tota manera, això seria insuficient perquè no aconseguiria mantenir la capacitat adquisitiva de tots els treballadors, no tothom cobra el salari mínim. Per tant, s'hauria d'acompanyar d'altres mesures. En què estic pensant? Doncs jo crec que seria important enfortir la negociació col·lectiva. Que això és difícil que tingui un efecte immediat, però la negociació col·lectiva és clau en el moment en què els convenis col·lectius poden incorporar clàusules que diuen que els salaris s'han d'actualitzar d'acord amb la inflació. Això és una característica dels convenis col·lectius que ara mateix la majoria no la tenen, perquè durant els anys de la Gran Recessió, principalment, doncs, la inflació no va ser un problema i això va caure de molts convenis col·lectius. És molt important recuperar-ho i, per tant, poder l'any que ve o a partir de... O sigui, anar recuperant la capacitat adquisitiva que s'ha anat perdent durant aquest temps. De tota manera, doncs, això tampoc té per què beneficiar a tots els treballadors. Per exemple, doncs, la negociació col·lectiva pot donar bons resultats en aquells sectors on hi hagi més treballadors afiliats a sindicats. En sectors on potser per qüestions de temporalitat o per precarietat els treballadors potser estan menys units o menys disposats a lluitar per les seves condicions de treball. Una possibilitat seria, doncs, que per llei es determinés que els salaris o els treballadors, diguéssim, es beneficin en part de la pujada dels beneficis que algunes empreses estan tenint. Així com, per exemple, doncs, per llei a vegades algunes empreses se'ls facilita acomiadament de treballadors quan les coses van malament, crec que tindria sentit que quan les coses van molt bé i per algunes empreses, justament per la inflació, els beneficis estan sent rècord, que una part d'aquest guany es transferís en forma de majors salaris. T'he comentat diferents exemples, Xavi, perquè crec que no hi ha una única mesura que pugui ajudar tots els treballadors a mantenir la capacitat adquisitiva. I per altra banda, jo crec que és igualment important acompanyar-ho de polítiques que limitin la pujada de preus. Per exemple, doncs, el topall al preu del gas, que ja es va aprovar fa uns mesos. Mm-hmm. Estaria molt bé també, doncs, que hi hagués un topall al preu de l'habitatge, que és un dels costos principals per la gran majoria de persones i de famílies, o, per exemple, continuant amb la gratuïtat del transport públic. Sí, jo combinaria mesures que ajudin a pujar els salaris amb ajudes que limitin l'efecte de la inflació.
També relacionat sobre salaris, no és ben bé així, però el govern espanyol va aprovar ahir un subsidi de 600 euros per als treballadors del sector de la cultura que es queden temporalment sense feina. No sé si com la ho valores i si creus que és una bona mesura.
Doncs crec que és una mesura positiva, perquè redueix la precarietat d'un sector que està molt castigat, sobretot per la intermitència de les seves feines, per tant, assegurarà millores per a les persones que treballen en aquest sector. I també crec que és important, si volem, com a país, doncs, que hi hagi un teixit cultural fort. De tota manera, tampoc penso que ens haguem de conformar només amb això, saps? Perquè la manera de millorar les condicions de vida dels treballadors de la cultura ha de ser amb un subsidi de 600 euros, que si recordo bé poden cobrar com a màxim durant 4 mesos. Podríem estar parlant d'una renda bàsica universal o que la renda mínima d'inserció els hi servís, l'ingrés mínim vital, perdó, els hi servís també en aquests col·lectius. Crec que estaria bé anar cap a una generalització d'aquest tipus d'ajudes per reduir la precarietat dels sectors més vulnerables i també per anivellar la balança de poder entre empresaris i treballadors.
D'altra banda, també per acabar, volíem preguntar sobre, i també es va aprovar ajudes per a les empreses per fomentar la contractació de treballadors fixes, no? Les empreses que rebin la subvenció hauran de mantenir almenys en plantilla un treballador fixe durant 3 anys. No sé si està ben plantejada aquesta mesura.
Jo sí, crec que faria falta tenir més estudis per saber si realment estan ben plantejades. I ara t'explico per què dic això. Sí, per una banda, sabem que moltes vegades aquest tipus d'ajudes a la contractació acaben subvencionant treballadors que haguessin estat contractats en qualsevol cas. És a dir, no, si no hagués existit aquesta subvenció, igualment aquesta persona hagués trobat feina. Clar, això és un efecte no desitjat d'aquest tipus de polítiques perquè estan subvencionant llocs de treball que haguessin existit. En aquest sentit, és una potencial transferència de diners cap als empresaris per fer el que ja haurien fet en qualsevol cas. I és per això que acostumen a ser restringides, acostumen a focalitzar-se en aquells col·lectius que es considera que tenen una menor o més dificultats d'inserció al mercat laboral, i per això també acostumen a acompanyar-se de condicions que limiten el seu impacte, com per exemple aquesta que s'ha aprovat recentment, que és que han d'estar en plantilla almenys durant 3 anys, els treballadors que es beneficien d'aquestes mesures. Evidentment, això limita l'impacte d'aquest tipus de polítiques, és a dir, no serà un gran canvi positiu en agregat en el mercat de treball, però es fa per limitar el cost que pot suposar aquesta política. Per què crec que caldrien més estudis? Doncs perquè segurament, si per exemple, en el cas de la gent jove, a Espanya hi ha un atur juvenil molt, molt elevat des de fa molts anys, i crec que aquí potser es podria experimentar amb una generalització d'aquest tipus d'ajudes que no estigui tan condicionada. En el redactat actual es diu que la gent jove amb baixa qualificació rebran les ajudes. Potser valdria la pena plantejar-se ser menys estrictes en les ajudes a la contractació de la gent jove per afavorir la seva contractació, el guany d'experiència laboral, que segurament pot tenir efectes a llarg termini molt importants. Crec que en aquest cas estaria bé ser una mica menys estrictes. Però tenim molt poca evidència sobre si això funcionaria bé o no. De fet, se sap que en un programa similar a Suècia, per gent jove, específicament per menors de 25 anys, va augmentar l'ocupació juvenil en 2 o 3 punts percentuals. I jo penso que en el context d'Espanya segurament això també tindria efectes positius. Però com et deia, el que crec que cal és que aquestes polítiques, quan s'implementen, quan s'aproven, també es tingui present la importància de fer una avaluació a posteriori per entendre com funcionen i si es poden millorar.
Doncs Ferran Elias, ens quedem amb aquesta reflexió i veurem què acaba passant amb aquesta nova mesura del govern espanyol. Ferran Elias, professor d'Economia i membre de l'Espai 08, que ens acompanyen aquí cada setmana per analitzar l'actualitat econòmica. Gràcies i bona tarda. Fins la setmana que ve.
Moltes gràcies, Xavi.